Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
La solitud és el nostre pa de cada dia i un pa tendre.
Joan Sales, Incerta glòria, 1956.
Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Esteu escoltant? Debat a bat. El Bisbat de Lleida.
Benvinguts a una nova edició del Debat a bat al Bisbat de Lleida. Avui, a la part central del programa, tindrem la tertúlia dels alumnes del Col·legi Episcopal. També tindrem les notícies i l'agenda de la setmana. Ara us deixem a la nostra secció d'opinió.
Lego. Viure en comunitat és un regal, com ho és el do de la pau i del regne del Déu. Cal, doncs, ser-ne conscients i agrair-lo. Quanta gent desconeix com és de bonic poder tenir una comunitat on poder sentir-se acollit, celebrar els moments importants de la vida i trobar sentit a través de l'acció. Aquest regal, però, ens demana implicació i enginy, ja que cal construir-lo, anant-lo fent, com un Lego. La comunitat és un regal ple de peces diferents en colors, mides, funcions, que ens desperten la nostra participació. El Papa francès, amb el seu missatge dins de la Jornada Mundial de les Persones Refugiades i Migrades, ens exhorta a ser comunitats d'hospitalitats, atenent a les persones que per culpa de la fam, la guerra o la recerca d'una vida en dignitat es veuen obligades a deixar casa seva. A la nostra comunitat hi ha grups que tenen aquest encàrrec de forma més directa, però cal recordar que aquest és un encàrrec per tota la comunitat, que ha de saber acollir, protegir, promoure e integrar les persones refugiades i migrades. Per ser una comunitat d'hospitalitat, cal aprendre a construir l'hospitalitat, a bastir ponts. La comunitat de Sant Ignasi de Loyola és fruit de 40 anys d'anar construint un lloc bo on escoltar la paraula de Déu, servir als germans i celebrar la vida. Ara que acabem el 40è aniversari, hem d'aturar-nos i agrair-lo, i posar-nos novament en acció i reprendre el joc, car només podrem construir l'any 41 si continuem jugant junts, construint comunitat, fent i desfent. Amb fidelitat a l'encàrrec de construir un joc bo per continuar, essent oients de la paraula, promptes amb el servei i festius amb la vida, siguem creatius per continuar gaudint del regal de viure en comunitat. Pare Roger Torres.
Notícies del Bisbat.
Neix Missatgeria amb Cor, la primera missatgeria ecològica i sostenible de Lleida.
La nova empresa de missatgeria és una iniciativa social de la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom que gestiona les llars del seminari, impulsada pel Bisbat de Lleida. Missatgeria amb Cor és un projecte innovador, ecològic i pioner, que sorgeix per donar servei a empreses, comerços i particulars de la ciutat. L'empresa, que ha començat amb 4 contractes personals, només utilitzarà vehicles ecològics i té tarifes adaptades a tot tipus d'enviament i en diferents modalitats. La seva seu és al carrer Canonge Brugulat 23, Baixos de Lleida.
La parròquia de Sant Ignasi celebra els 41 anys d'història.
Amb gran participació, el diumenge 14 de gener de 2018 es va celebrar la cloenda del 40è aniversari de la parròquia Sant Ignasi de Loyola. Després de la missa major, que va comptar amb la presència del delegat dels jesuïtes a Catalunya, va tenir lloc a l'Acadèmia Mariana un dinar de germanor, seguit d'un concert de gospel al seu teatre. Com a cloenda, l'esplai de Sant Ignasi va interpretar la figura i vida de Sant Ignasi de Loyola. També va anunciar les activitats que es duran a terme per celebrar aquest 40è aniversari de vida. La festa va finalitzar amb l'himne dels 40 anys de l'Esplai, cantat pels seus nois i noies.
Llardecans ret homenatge a la germana Magdalena Mateu.
Llardecans va retre homenatge el passat 14 de gener a la germana Magdalena Mateu Flix per la seva llarga vida d'entrega a Déu i als germans. Nascuda a Llardecans el 6 de maig de 1933, va traspassar fa un mes a Madrid. A l'edat de 20 anys, va fer la primera professió a la Congregació de Missioneres Esclaves de l'Immaculat Cor de Maria i va començar la seva tasca com a docent a l'escola de la Congregació a Binèfar. Més tard, va continuar aquest servei a Maó, Jaca, Lleida i Madrid. Més tard, continuarà la seva tasca docent a l'Argentina i al Paraguai. Aquests últims, a causa de la seva deteriorada salut, els ha passat a la Casa General de Madrid.
El bisbe Salvador presideix la festivitat de Sant Antoni Abat.
El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, va presidir el passat 17 de gener a l'Església de la Puríssima Sang la missa en honor a Sant Antoni Abat. Tot seguit va tenir lloc la tradicional benedicció d'animals domèstics, procedint després a la tradicional venda de ciris, pans i tortells beneïts. Així mateix, el dissabte 20 de gener, dia gran de la festa, es va celebrar un esmorzar popular a la cooperativa Els Pagesos, des d'on van partir les carrosses, carros i cavalleries que després de la missa de Sant Antoni i la seva benedicció a l'Avinguda Blondel van participar en els tradicionals Tres Tombs. Els actes de la festivitat de Sant Antoni Abat estan organitzats per l'Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos.
L'entrevista.
Benvolguts amigues i amics oients del programa Debat a Bat, del Bisbat de Lleida. Aquesta és la finestra dels joves, l'espai que permet que els adolescents diguem la nostra. Una estona de tertúlia, uns minuts en què volem compartir reflexions i pensaments. Aquesta és l'essència de la ràdio, el fet de compartir i de posar en comú. No oblidem que és el mitjà de comunicació més íntim i més proper. Gràcies per estar amb nosaltres un cop més. Qui us parla és la Blanca, alumna de primer curs de batxillerat del Col·legi Episcopal de Lleida. Avui volem endinsar-nos en el món dels estereotips, dels prejudicis. Si cerquem en un diccionari de sinònims hi trobem conceptes com cliché, estampa, imatge o planxa. I si ho fem en un diccionari convencional hi trobem que és una paraula que prové del grec i que significa motllo sòlid. Actualment, un conjunt d'idees que un grup o una societat obté a partir de les normes o dels patrons culturals prèviament establerts. Però per parlar d'aquest tema que tant marca els joves d'avui, tenim entre nosaltres tres companyes del mateix curs i col·legi, l'Ariana, l'Eva i la Núria. Hola, com esteu?
Bé, moltes gràcies.
Doncs bé, comencem, si us sembla, per la idea de l'estereotip. Per mi, un estereotip és una interpretació errònia d'un costum o una acció, sovint referida a una cultura o a una societat. Per exemple, Ariana, què és per a tu un estereotip?
Doncs, per a mi, un estereotip és un conjunt d'idees que una societat ha anat adquirint durant bastant temps i aquestes persones que formen la societat els han interioritzat. Aquests estereotips permeten als estudis socials categoritzar a persones, sobretot les encasellen en diferents grups socials o sectors en els que es veuen clarament diferències entre aquests que s'intenten estudiar.
Què hi afegiries, Núria?
Per mi l'estereotip és la imatge generalitzada d'un grup de persones pel simple fet de tindre un aspecte de físic diferent o de tindre aspectes mentals o del passat de la persona.
I Eva, per tu, quina diferència hi ha entre un estereotip i un prejudici?
Jo crec que un prejudici és més una idea que tenim d'una persona que ja pot ser una idea equivocada o correcta, però que es basa bàsicament en l'aspecte principal.
Sovint negatiu, pot ser?
Sí.
I Núria, què hi afegiries?
Que pot ser negatiu.
El prejudici, no? Vols dir?
Sí, els prejudicis són més aviat prepotència cap a un que potser no és tan afortunat com un altre. Mm. És un individu prepotent contra un que no ho és tant.
Sí, és com que un prejudici s'utilitza per intentar atacar d'alguna forma amb aquella persona, no físicament, però si no, com que és una manera de jutjar els altres per unes accions determinades que tu has vist que no t'acaben de potser quadrar o d'alguna manera que et semblen sospitoses, no?
Bueno, pot ser accions o la simple aparença, la primera impressió, que realment no defineixen la persona.
Llavors, estaríem d'acord amb els estereotips? Núria?
Jo crec que no, perquè generalitzar tant una persona no és veure el que realment és. Si tu veus aquella persona sol com a aquest estereotip, potser no arribes a conèixer-la, no arribes a profunditzar en la seva personalitat.
Ariana?
Jo crec que el que diu la Núria té molta raó, perquè, com ja he dit abans, és bastant cruel jutjar una persona simplement per el fet d'haver analitzat alguns trets que t'han sobtat al primer moment quan coneixes una persona. És a dir, que sí que ens poden servir els estereotips o algunes idees que potser ja tenim interioritzades entre nostre, o que si no també no podem portar tot a l'extrem. Vull dir, tots els extrems són bastant dolents i ho podem veure en el dia a dia.
Pues jo crec que és bo, en plan, tenir estereotips, perquè és algo que ens ajuda a relacionar-nos amb certa part. Però també crec que fem un mal ús, perquè un estereotip ens l'hauríem de posar en altres mateixos, perquè si ens el posem en altres mateixos serà positiu, majoritàriament. Mentre que si ens el posa una altra persona segurament sigui negatiu.
Llavors el que tu dius és que els estereotips poden tenir també connotacions tan negatives com positives.
Correcte, o sigui, normalment solen tenir-ne de negatives si és cap a una altra persona. Per exemple, a mi, quan era petita em deien rara i ho veia malament perquè m'ho feien veure malament, com algo que estava malament, saps? Però a mi, o sigui, realment amb el pas del temps he anat veient que no, o sigui, que realment no és dolent.
Ariana, què en penses?
Que estic totalment d'acord amb l'Eva, perquè vull dir, això també té molt que veure amb l'autoestima de cada persona i vull dir, per a mi, cada persona hauria de intentar regular a veure a què li dona importància i a què no li dona importància. Jo sóc del pare que diu que realment se'n fia de les persones que són importants per a ella, que són les que de veritat coneixes i tu deixes que et coneixin a tu mateixa. És a dir, que sí que pot ser et poden afectar algunes paraules que molta gent t'arriba a dir, però el que s'ha d'anar aprenent durant la vida és a gestionar aquestes emocions i intentar, doncs, regular-te a tu mateix.
Clar, llavors jo el problema diria que és l'abús d'aquests estereotips.
Exacte.
Llavors la qüestió que ara em ve en ment seria d'on sorgeixen, és a dir, d'on venen aquests rumors i si té a veure les noves tecnologies com seria la televisió o les xarxes socials. Ariana?
Doncs sí, jo des del que he anat veient des de petita, la televisió ens configura molt com a persones en la nostra personalitat i en molts valors que potser ara mateix és per el que ens guiem, realment. Vull dir, la televisió no deixa de ser una eina, i les xarxes socials també són una eina, encara que potser al segle passat no existien encara, i ara són les que més imperen en la societat, en els adolescents, en els joves, i vull dir, també pot ser en la demés gent, no? Que potser no és jove, però vull dir, estem en una edat en la que ens estem formant, sí. I la societat no ens ensenya a com discernir si una cosa està bé o una cosa està malament. Clar. Tot ho fem molt per un tantejo, a veure si ho faig bé, si ho faig malament, i a vegades, doncs, parlant col·loquialment, doncs, et llances a la piscina i et dones compte que no hi ha aigua.
Sí. Tu, Núria, què en diries?
Pues que els estereotips han anat de generació en generació, però també se l'han regnat els mitjans de comunicació ja que, bueno, pues, veus a la televisió, per exemple, que pues, abans s'utilitzava molt aquests estereotips de manera negativa, o, però ha anat canviant i, per exemple, pues, hi ha moltes sèries dels anys 90 com Friends, que és sobre un grup d'amics que cadascú té una personalitat diferent, però tots com a... que tots s'accepten d'una manera diferent i accepten aquesta realitat, no? Perquè no tothom ha de seguir un patró de persona. Tots som diferents, no? D'alguna manera. També hi ha The Fresh Prince of Bel-Air, que és una sèrie així que utilitza un estereotip que en sempre ha sigut pues, dolent, d'una manera pues, aprofunditzant i a la personalitat, i així dones a conèixer el personatge millor. També una, com a última menció, una última pel·lícula que és com a que totes les preguntes d'aquest programa pues, se poden resumir en aquesta pel·lícula, perquè el que es tracta és sobre un grup d'adolescents, com nosaltres o com qualsevol grup, que pues, són de diferents estereotips i se junten i tots tenen com ambicions diferents i maneres de pensar diferents, però que al final es junten i es veuen que tenen un punt el qual els fa acceptar els altres i que tenen alguna cosa en comú.
I quin és aquest punt comú?
El punt comú, bueno, és que la pel·lícula ho diu, però tots han fet... Tots tenen un defecte, tenen aquest defecte...
Tots són diferents.
...que els hi fan tindre empatia entre ells. Mm.
I tots són...
Tenen defectes.
Hi ha diversitat, o sigui, no tots són iguals. Vull dir, sempre poden contrarrestar-se una característica. Pot ser que sé que no la té un, la pot tenir.
Però la té l'altre.
I l'altre també, o sigui, també pot passar al revés.
Llavors, el que intentes dir-me, Núria, és que les aparences solen enganyar-nos, oi?
Sí. Mm. Les aparences no són sol... pues una imatge que tu veus és més aviat pues el moviment de la persona, com és, com actua.
Clar, lo que diuen de la portada del llibre, no? Que la personalitat doncs seria tot allò que hi ha dins, no? Llavors, parlant dels programes, com tu deies, crec que per formar part d'aquest grup d'adolescents, són més víctimes d'aquests estereotips. Llavors, n'heu estat de víctimes per ser dones o potser per ser joves, Ariadna?
Clarament, i sense dubtar, m'atreveixo a dir que la societat en si és la víctima. Perquè sempre, sempre hem sigut com menjats de l'olla per part de, ja siguin els mitjans de comunicació, de les tradicions familiars... I sempre ens han dit, no, el que esteu fent és correcte, no us ho qüestioneu de ninguna manera. Realment és això, que és la societat en si. Encara que no, alguna gent no ho vulgui acceptar, ens han imposat coses que potser caldria replantejar una altra vegada el seu significat en si.
Núria?
Bueno, degut a la discriminació de la dona, realment avui en dia ha progressat moltíssim durant els anys com se veia la dona. I aquests estereotips de dona pues, han estat sempre en portada, com a que tenies que ser així i si no, pues, passava diferents coses al llarg de la història. Te donaven un càstig, sempre un càstig per no ser l'estereotip. I és un clar exemple d'això. Jo, per exemple, pues, com a personalitat, no li he trobat agrado a les activitats que en teoria són de l'estereotip de dona, però no tenim que sol perquè ser dona pues, amb un fill, per exemple una filla en aquest cas pues, no ha d'agradar-li les cuinetes o els programes que els agraden a les seves amigues, no, li ha d'agradar pues, el que
vulgui. El que trobi correcte.
Sí. I no dir-li que és masculina sol per agradar-li, per exemple, els programes de batalles en vez dels romàntics.
Sí, perquè jo penso que la màgia de la societat seria la diversitat, no? D'idees i de personalitats. Sí. Llavors, endinsant-nos amb això, sé que vosaltres tres curseu el batxillerat artístic. Llavors, voldria saber si coneixeu com a cas proper, és a dir, a l'hora de pintar o a l'hora de fer els treballs que feu en aquest batxillerat, si hi ha estereotips.
Eva? A veure, jo crec que en general hi ha molts estereotips, i en l'art també, i sempre n'han hagut, de que el cos de la dona sempre ha tingut que ser en plan amb moltes curves i el cos de l'home ha tingut que ser molt robust.
Amb la musculatura molt definida, que es pugui, sí. O sigui, amb la que es pugui fer un estudi anatòmic molt perfecte.
Mm. Sí. Llavors, són els cànons de bellesa que ens ha regnat durant un munt d'anys.
Llavors, per a que aquests cànons de bellesa, per a que aquests estereotips que tenim des de ja uns inicis, què podríem fer per tal que no ens encasellin en aquests estereotips? Eva?
Pues intentar buscar d'altres punts de vista, bàsicament, perquè si ens quedem pensant només en l'estereotip que ens donen, no podrem sortir.
Endavant, clar.
Jo penso que els estereotips ens poden servir com a guies, com he dit abans, que no hem de portar tot a l'extrem, que potser no tot ha de ser tan perfecte, com deia Plató en el seu món de les idees, que els cànons de bellesa clàssic existeixen, però res que realment sigui palpable en aquesta realitat serà tan perfecte, com hi diu. És molt personal, per això.
Sí, molt subjectiu.
Molt subjectiu, ser. Almenys per a mi, però crec que realment és això, que li donem massa importància a idees perfectes. Mm.
Referint-me a això, com a éssers humans cometem errades, i una sola errada pot ser que siguem jutjats per aquesta errada durant tota la nostra vida. Llavors, què podríem fer per a que no siguem encasillats?
Bé,
Ariana?
Vejam, doncs, jo crec que no hauríem de defallir excessivament, perquè, a veure, hauríem de considerar qui ens està jutjant, si potser està jutjant un company de treball o t'està jutjant la teva pròpia mare.
Clar.
Vull dir, és qüestió de prioritzar i donar importància al que realment és important. Clar. Per a tu. Però això ja és una qüestió més d'autoestima, més personal. I també va lligat molt a la personalitat de cada persona. I, vull dir, almenys jo intentaria prioritzar més sobre les persones que realment m'importen i em diguin algun aspecte a destacar o que potser em diguessin que una cosa no els ha semblat bé, però vull dir, jo crec que tots som, que com a humans que som, podem equivocar-nos.
Jo no ho hauria dit millor. Bé, per acabar, ara faríem una mica de resum de 10 segons sobre pel que fa als estereotips. Núria, què diries?
T'has de basar més aviat que en l'aparença, més aviat la forma de fer les coses, d'actuar, les accions que et van definint aquesta persona i aprofunditzar en la seva personalitat més que en l'estereotip, perquè et perds i et pots equivocar.
Jo crec que cada persona té que ficar-se el seu estereotip i no deixar que els altres te'l fiquin.
Ariana?
Jo crec que els estereotips ens poden servir com una guia més i que no han de ser factors que ens defineixin a tots molt, molt clarament, perquè cada persona té la seva essència.
Moltes gràcies, Ariana, Eva i Núria, i moltes gràcies, amables oients, per haver-nos escoltat pacientment. Amb aquesta estona de tertúlia hem volgut compartir amb vosaltres alguns dels nostres punts de vista. Fins aquí una nova edició de la tertúlia dels joves del Bat a Bat. I ara els deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Festa de la Mare de Déu del Blau.
La catedral de Lleida acollirà divendres, dia 2 de febrer, la festa de la Mare de Déu del Blau. A les 6 de la tarda tindrà lloc la Santa Missa i, posteriorment, l'ofrena de llums i flors. La celebració acabarà amb una xocolatada a les 7 de la tarda a l'atri de la catedral.
Nova edició del Cafè Iucat als Franciscans.
La Delegació de Joves del Bisbat de Lleida ha organitzat una nova edició del Cafè Iucat al Santuari de Sant Antoni de Pàdua. Tindrà lloc divendres, dia 2 de febrer, a les 8 de la tarda.
Trobada per celebrar la jornada de la vida consagrada.
El monestir de les Carmelites de la Caparrella acollirà el dissabte, dia 3 de febrer, la tradicional trobada per celebrar la jornada de la vida consagrada. Començarà a les 10 del matí.
El pensament.
Viure no és només existir, sinó existir i crear. Saber gaudir i patir i no dormir sense somiar. Gregorio Marañón.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
La nostra gent gran. És normal veure a gent gran utilitzant el seu temps en habituals distraccions o jocs de taula en bars o cafeteries. També els veiem diàriament amb bosses de compra ajudant en les tasques domèstiques o en converses tranquil·les en els parcs de pobles i ciutats. Alguns dediquen encara el seu temps en els tallers familiars o oficines i altres sumits moltes hores en lectures o exercicis intel·lectuals de la seva antiga professió. La gent gran del nostre entorn volen mostrar a tots que la seva activitat és una prova més de l'afecte per la vida i l'afany de superació en tots els ordres. Fins i tot quan estan encarregats d'acompanyar els seus nets col·laborant en la seva educació familiar i social. Dic tot això per accentuar una acció de molts dels nostres avis que no obliden la seva experiència cristiana i continuen en la seva formació i compromís parroquial o diocesà. És possible que per a moltes persones sigui un moviment desconegut el que forma aquesta gent gran. Rep el nom de vida creixent. Per això caldria informar-vos a tothom de la seva existència i convidar els possibles interessats a participar en algun d'aquests grups parroquials per enriquir amb les seves idees i opinions als altres i per deixar-se acompanyar per la resta. És possible fer una tasca familiar o de treball i al mateix temps pertànyer al moviment Vida Creixent. Aquesta celebra la festa anual dels seus patrons el dia 2 de febrer. Són els ancians Simeó i Anna que es troben amb Jesús el dia que els seus pares, complint la llei, el porten al temple per presentar-lo al Senyor. Aquest dia es reuniran en l'Eucaristia, demanaran pels seus familiars i per tots els problemes i necessitats de la nostra societat. Que ningú els oblide mai, que vegin sempre reconeguts els seus esforços i la seva dedicació. El moviment té un himne que canten plegats al final de les seves celebracions. És molt vibrant i el canten amb molta força i vigor. Repeteixen una frase que resumeix la seva actuació. I aquesta alegria ningú ens la prendrà. Unes persones que s'atreveixin a dir això són dignes d'elogi i d'admiració. Un petit folleto serveix com a fil conductor de les reunions de vida creixent al llarg de l'any. El titula La primavera a la tardor de la vida. I cada reunió tenen un tema que el resumeix en una paraula. Benestar, fortalesa, pau, creixement, felicitat, compartir, generositat, servei, creure i serenor. Amb seguretat li interessarà a més d'un lector i a més d'un oient i preguntarà pel grup i pel moviment apostòlic que tant beneficia i engrandeix els seus membres.
Fins aquí un nou programa del Debat Abat al Bisbat de Lleida. Esperem que us sigui de profit les reflexions dels nostres joves. Fins la setmana que ve.